esperant un pego, espera.
Amb la Marta Maixencs, que és la que té el telèfon, el 625-032-425, concert solidari, festa solidària de Nadal, aquest diumenge a les 6 de la tarda al Conservatori del Liceu de Barcelona. Doctora Caterina Madronyal, coordinadora de la Fundació Tècnica i Humanisme, i Laura Simó, coordinadora artística d'aquesta festa solidària de Nadal. Que vagi molt bé diumenge, fins una altra.
Moltíssimes gràcies.
I bon Nadal.
Gràcies, igualment. Bon
adéu-siau.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 5 de la tarda, Ràdio Estel transforma les hores en ritmes, els minuts en emocions, els segons en música. És la fórmula Estel, l'espai que omple el teu dia a dia de les cançons que vols i dels artistes que admires. És la fórmula Estel, pels esperits sensibles a la bona música.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Estàs pensant ja en un viatge pel 2016? Doncs pren nota. El Club Més Amics et porta a Etiòpia i a Terra Santa. Del 12 al 23 de gener, comparteix amb nosaltres les postes de sol més espectaculars o les cascades del Niu Blau a Etiòpia. O del 10 al 17 de febrer, vine al pelegrinatge a Terra Santa. Descobriràs Galilea, Jerusalem i Betlem. El 2016, els teus viatges amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70. Aquest diumenge 13 de desembre a les 5 de la tarda, des de la Basílica de la Sagrada Família, Ràdio Estel us oferirà en directe la Missa d'Acció de Gràcies pel Ministeri del Cardenal Lluís Martínez Sistac a Barcelona. Recorda-ho, serà aquest diumenge 13 de desembre a les 5 de la tarda, en directe des de la Basílica de la Sagrada Família, a Ràdio Estel.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel, de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Aquest Nadal a taula us convidem a mantenir vives les tradicions. Assaboriu els fuets, les llonganisses, els bulls i les botifarres d'Embotits Ubac. 5 generacions i 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. Embotits Ubac, l'autèntic embotit de muntanya.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea
Antius Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea Antius Xixona.
Y siempre queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea Antius Xixona.
Antius Xixona.
Turrón, turrón.
Radio Estel.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Seran 3:15, amb uns minuts de retard, motiu pel qual us demanem disculpes. Comencem el mirador de l'actualitat. Salutacions, també, de la Marianela Duarte a les vies de so, la Blanca Aranyó a la producció i la Judit Langa a la redacció. En un dia en què s'ha produït, dintre del que és el panorama d'informacions i d'actualitat internacional, un atac a l'ambaixada espanyola a Kabul. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha dit que l'atac no ha estat, de fet, tenint com a objectiu l'ambaixada espanyola, sinó que era un hostal pròxim. En qualsevol cas, aquest atac que s'han atribuït als talibans a la capital afganesa amb cotxe bomba ha suposat una explosió just al costat de l'ambaixada. Tot seguit ha començat un tiroteig. Fonts afganeses asseguren que tres atacants suposadament suïcides haurien entrat en un hostal proper a l'ambaixada. També hi ha hagut la detenció, ho hem sabut avui, a Barcelona, d'un presumpte jihadista acusat de ser un reclutador d'Al-Qaeda. Però avui, més enllà de l'actualitat del dia, reprenem el fil de la campanya electoral. I tenim un nom propi, el de Josep Antoni Duran i Lleida, que encapçala la candidatura d'Unió Democràtica al Congrés dels Diputats per quarta vegada consecutiva en unes eleccions generals espanyoles, després que el 2004, el 2008 i el 2011 ho va fer encapçalant la llista amb les sigles de Convergència i Unió, ara lidera una opció només del Partit Democristià, cosa que en principi disminueix les possibilitats que les seves llistes aconsegueixin grup parlamentari a la Cambra Baixa i, si atenem a les enquestes, té molt difícil aconseguir representació. Duran i Lleida afronta aquest repte amb la il·lusió, això sí, de millorar resultats a partir de les enquestes. Davant les previsions pessimistes, la formació democristiana intentarà entrar al Congrés apel·lant al vot que aporta solucions, tal i com diu el seu eslògan de campanya. Parlarem avui uns minuts des del Mirador de l'Actualitat amb Josep Antoni Duran i Lleida. Senyor Josep Antoni Duran i Lleida, president d'Unió i candidat al Congrés, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
Com està?
Molt bé, més optimista que el que diu vostè en la seva...
Més optimista del que he dit amb
sí,
la introducció.
Sí, clar, perquè només que repetim els resultats del 27 de setembre ja tindríem un diputat al Congrés i com que espero no només repetir-los sinó incrementar-los, doncs raó de més per ser optimista, a part de que optimisme forma part de la condició i de les creences que un té, vaja, n'estic convençut.
Què ofereix Unió per a aquestes eleccions dins tot el paraigua de les solucions? També vostès havien parlat en l'anterior convocatòria, les catalanes del 27S, de la força del seny. Quina és l'opció de moderació que proposa Unió?
Bé, ja crec que un problema global de Catalunya com a país, la seva relació amb l'Estat, i després hi ha molts problemes que tenim els catalans, com tenen la major part, per no dir la societat espanyola en el seu conjunt. Respecte al problema de Catalunya, nosaltres proposem en positiu un diàleg que ens porti al reconeixement a la Constitució del fet català, de la seva realitat nacional, el reconeixement, per tant, de la llengua i cultura i sobirania en aquest àmbit de les institucions catalanes i la projecció a l'escola, i el concert per Catalunya, i això sotmetre-ho a votació amb una consulta a la ciutadania de Catalunya. No som, lògicament, partidaris de continuar les coses com estan. Compartim els sentiments molt amplis i generalitzats del poble de Catalunya de que cal decidir i compartim també un sentiment molt generalitzat de que no s'està tractant a Catalunya ni nacionalment, ni el tema infraestructures, ni amb altres consideracions que afecten la nostra condició de nació com nosaltres entenem que correspon. No som partidaris de la independència, respectem qualsevol alternativa, però la creiem impossible. Espanya no negociarà mai una independència, ni la Unió Europea està disposada a reconèixer aquesta independència, ni ja una majoria social àmplia a Catalunya, tot i acceptar que avui hi ha una majoria parlamentària de la CUP més Junts pel Sí. Això respecte al problema global. Respecte a tants problemes que tenim, començant la crisi econòmica, creiem que s'ha de crear ocupació, s'ha de generar feina, la millor manera és ajudar aquells que la creen, no som els polítics, autònoms, petites mitjanes empreses, propostes fiscals, s'ha de donar suport a la família, estem transitant d'un estat del benestar a una societat del benestar, la família és garant i motor del benestar, hem d'apostar no pas per ser competitius amb salaris baixos, per ser competitius amb un valor afegit de recerca, de ciència, un país no és ric perquè faci, no fa ciència perquè sigui ric, sinó és ric perquè fa ciència, hem de ser conscients de desigualtats, tenim una proposta d'un pla de lluita contra la pobresa per fer emergir diner submergit, que equipararia 10% de l'actual economia submergida a ingressos de 35.000 milions, i propostes de llibertat en l'àmbit de l'ensenyament, d'apropar els salaris, com ja estableix la llei, dels professors i mestres de les concertades, els de l'escola de titularitat pública, per millorar els concerts de les escoles concertades per tal d'evitar, com volen alguns, que els pares continuïn pagant o que ho hagin de pagar tot. Aquesta és la síntesi que, lògicament, requeria més temps per parlar.
Sí, una síntesi que li agraïm que hagi fet amb la màxima brevetat possible. Avui parlem amb Josep Antoni Duran i Lleida, que segur que ens podrà comentar moltes més qüestions de la proposta electoral que fa Unió Democràtica. Encara sobre Catalunya, per entrar després també en altres qüestions i també en la valoració del que ha estat aquesta legislatura al Congrés dels diputats. Senyor Duran, de quina manera marca vostè diferències amb Democràcia i Llibertat, que és la coalició on està integrada Convergència, l'antic partit soci d'Unió? Per exemple, vostè demanava ara fa pocs dies el vot dels independentistes pragmàtics, deia així. Quina és la diferència?
Jo no intento tant remarcar el que els altres diuen o fan, sinó, en tot cas, intentar que les meves propostes, les propostes d'Unió, puguin ser enteses per la ciutadania, però, sens dubte, i seguint el fil de la seva pregunta, estic convençut que hi ha una part important de votants de Junts pel Sí, particularment de votants de Convergència, que van entendre el 27 de setembre que donaven suport a una força política perquè hi hauria una negociació amb l'Estat per arribar a un pacte, un status quo diferent, i que ara veuen que no, que l'únic que es vol és negociar la independència. El candidat de Convergència clarament diu: no, jo vaig a Madrid només per negociar la independència. Respectable, però ja he dit que això és impossible. Mai Espanya, governi qui governi, i la Unió Europea acceptarà aquesta proposta. Nosaltres creiem, a més, que tal com estan les coses després de 2 mesos i 15 dies sense govern i amb la perspectiva del que s'anuncia i diu que ens quedarem un pam de nassos quan coneguem l'acord entre la CUP i Convergència i Junts pel Sí després del 27 de setembre, doncs, entre altres coses, no compartim el model de societat que defensa la CUP, no compartim que ja hi hagi un paper de Junts pel Sí que ofereixi la CUP acabar amb els concerts de les escoles diferenciades, creiem que és un principi per acabar amb els concerts a les escoles concertades, és la proposta que ja s'està fent des de l'Esquerra València, dir, escolti'm, no pot ser que els pares tinguin que pagar una aportació a les escoles concertades, estem completament d'acord, però les escoles concertades no cobren aquesta aportació perquè vulguin fer negoci. És que no hi ha prou diners per a aquesta escola, i nosaltres defensem l'escola de qualitat, sigui de titularitat pública, sigui concertada, i el dret a crear escoles amb un ideari determinat, i la llibertat, sobretot, dels pares a triar escola. Veig que alguns això ho han oblidat. Nosaltres continuem defensant aquesta moderació, no volem repetir experiències històriques del nostre país. Avui en parlava en la carta web setmanal. Un té l'obligació de repassar el 31, el 34, el 31 es va declarar a un balcó i altre al Pas Sant Jaume, l'Estat després es va tenir que negociar, es va tenir que arribar amb una altra proposta diferent, el 34 va passar el que va passar, el 36 amb un govern legítim d'Esquerra Republicana es va cedir al carrer el poder polític, com en certa mesura comencem a veure que és possible en el nostre país, evidentment distàncies i anys llum, perquè afortunadament no estem parlant de cap confrontació ni que de cremar cap església, res que s'assembli, ningú imagini, intueixi que jo vaig per aquí, però és obvi, doncs, que en aquell moment els anarquistes i descontrolats van ser els que van assumir el poder, i avui, doncs, veiem les perspectives d'un pacte amb una força política molt respectable, però que té un model de societat que jo tinc el deure de dir que, tot i respectant, estic molt lluny d'ella, com és la CUP.
Vostè, per exemple, hi ha la seva intervenció al debat Tribuna Barcelona, parlava fins i tot de cost econòmic d'un possible pacte entre Junts pel Sí i la CUP que es podria fer públic després d'aquestes eleccions del 20 de desembre.
D'entrada, ja hi ha hagut molta literatura aquests dies de que si empreses han marxat o no. Jo crec que hi ha moltes ganes també per part de determinats mitjans de comunicació espanyols i d'altres que no són simplement mitjans de comunicació de dir, escolti'm, ja marxa tothom a Catalunya. Això no és veritat. Segurament alguna empresa ha marxat. Tant el president de la patronal catalana de Foment, una de les patronals, com el president de la COE, que és un català, Joan Rossell, han dit que això no és cert. També és veritat que ells ho poden dir, i entenc que ho diguin així perquè no volen fer efecte crida, però és evident que només la declaració del 9 de novembre, quan el que fa és trencar el principi de legalitat, i per tant diu a partir d'ara només obeirem les lleis del Parlament, crea una inseguretat jurídica que no és cap garantia, sinó tot el contrari, per qui ha d'invertir, per qui ha de crear feina, i per tant això no cal esperar amb un acord de futur de govern, aquest que diu el senyor Homs, que quedarem un pam de nassos i que ell augura que es produirà després i que nosaltres ens agradaria que expliquessin abans, perquè creiem que és un frau no explicar abans quines poden ser les condicions i que estan oferint a la negociació amb la CUP, no? No només per això de futur, ja en el present és obvi que, reitero, aquest acord de Junts pel Sí amb la CUP del 9 de novembre desconnecta, no desconnecta amb Espanya, perquè han continuat presentant al·legacions al Tribunal Constitucional, malgrat que han dit que no el reconeixen. El que fa és deixar-nos a les fosques, i nosaltres el que volem és més potència energètica pel nostre país, més vitalitat, perquè tenim reptes molt importants, no? Per tant, clar que sí que ja està afectant econòmicament, i que si un dia la CUP té influència en un govern perquè caldrà aprovar uns pressupostos, etc etc, el model molt respectable, reitero, però és de privatitzacions, no és també en el terreny de serveis partidari dels concerts, no només educatius, que ja n'he parlat abans, dels concerts sanitaris, per tant, clar que sí, tot això no ens agrada gens, i estem a les antípodes, sempre hi havíem estat Convergència i Unió, i Unió hi continua estant, vaja.
Avui parlem amb Josep Antoni Duran i Lleida, líder d'Unió i candidat a aquestes eleccions. Una campanya molt intensa, aquesta que estem vivint, i potser ens podrà comentar alguna cosa a nivell global, més enllà del que són les activitats d'Unió. Li vull preguntar una mica com a valoració d'aquesta legislatura de 4 anys amb majoria absoluta, que és una mica el que es pot trencar el 20 de desembre. Tindrem segurament un congrés dels diputats més fragmentats, amb 4 forces polítiques, el PP, el PSOE, Ciutadans i Podem, que amb més o menys desigualtat, però tindran un pes superior al que eren doncs, les forces minoritàries, algunes d'aquestes que eren més minoritàries en anteriors legislatures. Quin balanç fa vostè? Creu vostè que la gestió en general de Mariano Rajoy i el seu govern afavoreix aquesta fragmentació perquè potser ha governat massa amb allò que es diu el corró, abusant de la majoria absoluta? Com ho veu?
Sí, evidentment, abusat de la majoria absoluta, abusat del corró, però jo tampoc no vull defugir responsabilitats pròpies de tots els partits. Una de les raons per les quals doncs, aquests partits que en diuen emergents neixen i tenen força és perquè nosaltres hem comès molts errors en el passat i hem de rectificar. És perquè l'acord polític que va donar peu a la transició de la dictadura a la democràcia i que ha anat molt bé durant unes quantes dècades, les primeres, ja fa uns quants anys, no només amb el tema territorial i no només amb la qüestió catalana, sinó amb d'altres qüestions, tot l'impacte de la corrupció, tot això no és només culpa del PP, tots hi tenim una mica de responsabilitat, no? Per tant, tots hem de ser conscients, fer examen de consciència i corregir aquestes actituds. Per tant, a partir d'aquí hi ha molta responsabilitat del PP, amb el tema català i amb el sentiment creat a Catalunya, ja hi és de l'època de la presentació dels recursos, sobretot de la campanya que van fer contra l'Estatut d'Autonomia, aquesta legislatura ha continuat recentralitzant l'Estat, han continuat fent una cosa que és que a partir del requeriment de Brussel·les de disminuir el dèficit públic, que entre parèntesi, també tots els que hem tenit responsabilitats en l'àmbit d'administracions públiques hem de ser conscients que vam gastar masses diners, vam tirar la casa per la finestra, ens vam comportar com a països rics, i no ho som, ni Catalunya ni el conjunt d'Espanya. Però tanco parèntesi i dic que, evidentment, aquesta legislatura doncs, hi ha hagut una recentralització i a partir d'aquestes exigències de reducció del dèficit per part de Brussel·les, el que ha fet l'administració de l'Estat, el que ha fet el govern del PP, és centrifugar la reducció del dèficit a les comunitats autònomes, transferint menys diners per sanitat, per educació, per serveis socials. Tot això, òbviament, doncs, nosaltres ho hem notat de manera molt sensible. Tot ho ha fet malament? No, m'han fet coses positives. Hi ha una millor en certes magnituds econòmiques situació que no pas fa 4 anys quan ho va deixar el senyor Rodríguez Zapatero. Però vaja, no podem compartir aquest discurs triomfalista de que hem sortit de la crisi quan hi ha el nivell d'atur que hi ha a nivell juvenil, gent gran de 50 anys o més que no troba feina i que molts d'ells difícilment la trobaran, i no cal dir a nivell de pobresa i de desigualtat en el si de la societat. Jo he dit moltes vegades i repeteixo que això no ha anat pitjor encara gràcies a les famílies i gràcies al voluntariat, molt d'ell pràcticament bona part lligat a les esglésies i molt particularment a l'Església Catòlica. Per tant, clar que no s'ha fet tot bé ni de bon tros, però tampoc una cosa bé s'hi hauran fet, tampoc ho han fet tot malament.
Unió, què reivindica de tot el que és aquest humanisme cristià i aquesta defensa de valors com la vida, la llibertat d'educació, el respecte a la pluralitat religiosa des de la filosofia de la cooperació dels poders públics amb les confessions religioses i particularment l'Església Catòlica, un sector de votants importants que creuen en això, potser havien votat al PP i a Catalunya poden trobar en Unió un referent, creu vostè? Com els demana el vot aquest sector de la societat catalana, que és molt important també?
Bé, primer a partir del respecte que ja fa molts anys l'Església, el Sant Pare, ja a principis de segle va deixar clar que la Iglesia no s'havia d'implicar des de la perspectiva de no suport als partits demòcrata cristians. Però certament Unió Democràtica no només en el que és el plantejament ideològic, sinó a la pràctica. I per tant em permeto recordar qui és qui ha votat en contra de qualsevol projecte de l'avortament, qui és qui ha defensat el dret a la vida, qui és qui, tot i entenent i respectant a partir de la nostra opció humanista i humanista cristiana, tot el que és l'homosexualitat, no hem estat d'acord amb que el matrimoni sigui la institució que s'adjudiqui per designar la unió de parelles del mateix sexe. Qui és qui, no només l'origen de la vida, sinó també al final, creu que no podem disposar nosaltres i per tant estic parlant de l'eutanàsia. Qui és que, també parlant des d'aquesta perspectiva, abans ho recordava, defensa la llibertat d'ideari, nosaltres en fets concrets, i no només el PP des d'aquest punt de vista. Hi ha una altra força que sembla emergent i que també moltes persones, inclús catòliques, i jo respecto, quin remei, no?, que em faltaria més, la decisió de qualsevol, però, atenció, Ciutadans, per exemple, també està en contra de l'escola concertada diferenciada. L'Ajuntament de Sant Cugat, hi va haver una opció d'una moció i tant la CUP com Ciutadans van votar el mateix a nivell de programa, a nivell estatal, també ho porta. Tot el tema de l'avortament i l'eutanàsia ho tenen completament obert, molt diferent de nosaltres, per tant, nosaltres reivindiquem aquest vot a partir d'una actitud de sempre, en la que ens hem posicionat a favor de la vida, ens hem posicionat a favor de la família, hem presentat propostes, i el testimoni de les votacions, hem defensat també el que he dit abans respecte a les unions homosexuals i l'assignació del matrimoni i tants altres aspectes derivats d'aquesta concepció humanista cristiana de la vida.
Ens queden 3 minuts d'aquesta conversa que avui mantenim en directe amb Josep Antoni Duran i Lleida, líder d'Unió i candidat a aquestes eleccions el 20 de desembre. Li agraïm que s'hagi esforçat a sintetitzar alguns punts del programa d'Unió. En tot cas, com fem sempre amb tots els partits, animem els oients a consultar els programes, a mirar els principals eixos, a buscar-los a internet, però sí que li vull preguntar quin escenari contempla vostè en el cas que surti vostè en solitari o tregui 2 o 3 diputats que no donen per un grup parlamentari, però sí per fer una feina al Congrés dels Diputats. Quina contempla? La de tenir alguns ponts amb alguns dels grups que hi hagi, buscar complicitats, actuar en solitari?
No, 3 sí dona.
Tres s'hi dona, perquè li poden prestar, no?
Poden prestar,
sí,
exacte.
Perdona,
tant,
sí.
No ho descarto, i
sí.
El treball va en aquesta direcció a partir del que he dit abans. Escolti, només retenint el que vam tenir el 27 de setembre, amb un nivell de participació, que tot i considerant alt el que va haver-hi les últimes eleccions, perquè recordi que va ser quan la gent estava tipa d'en Rodríguez Zapatero i va anar molta gent a votar, o que va anar a peu a la majoria absoluta del Partit Popular, doncs amb aquell nivell de participació ja tindríem representació parlamentària. I el que fem és estar lluitant i treballant per ampliar-la amb l'optimisme que abans li deia, no? Per tant, no podem necessàriament deixar de tenir grup parlamentari. Però, en qualsevol cas, nosaltres... ara mateix, aquests 5 mesos, o 4 o 3, perquè, de fet, ens hem separat amb Convergència i Unió arran de fets que ja són coneguts,
sí,
el mes de juny-juliol, no? Doncs, per exemple, un fet que no té res a veure amb l'humanisme cristià, però sí amb la idiosincràsia i la història del nostre país, el mutualisme. Unió ha aconseguit, per exemple, que la renda es pugui desgravar fins a 500 euros, que ens sembla insuficient, doncs la quota de les mútues, perquè aquest és un país de mútues, és una tradició, igual que l'ensenyament, també en l'oferta sanitària tenim aquesta llarga tradició a Catalunya. Per tant, es poden aconseguir moltes coses. I en allò que fa referència a tota la reestructuració jurídico-política de l'Estat, jo estic convençut que estem en vigílies d'un moment similar al de la transició política. Ara no transitarem de la dictadura a la democràcia, però sí hem de transitar per força del que és un sistema democràtic que fa aigües en moltes coses, cap a una democràcia de més qualitat. I en la ponència constitucional, igual que la transició amb Miquel Roca, i no representava cap força política ni la primera, ni la segona, ni la tercera, perquè Convergència i Unió eren la quarta i la cinquena, respectivament, va ser útil i d'eficàcia la seva presència, també estic convençut que la nostra, la meva, perdoni la manca de modèstia, serà molt útil en les propers legislatures. Tenim una confiança i una credibilitat generada, crec jo.
Ho hem de deixar, el temps és implacable. Moltes gràcies, senyor Josep Antoni Duran i Lleida.